camins.
Como la luz de un sueño que no raya en el mundo pero existe, así he vivido yo.
Iluminando esa parte de ti que no conoces, la vida que has llevado junto a mis pensamientos.
Y aunque tú no lo sepas, yo te he visto cruzar la puerta sin decir que no.
Pedirme un cenicero, curiosear los libros, responder al deseo de mis labios
con tus labios de whisky, seguir mis pasos hasta el dormitorio.
También hemos hablado en la cama, sin prisa, muchas tardes.
Esta cama de amor que no conoces, la misma que se queda fría cuando te marchas.
Aunque tú no lo sepas, te inventaba conmigo. Hicimos mil proyectos. Paseamos
por todas las ciudades que te gustan. Recordamos canciones. Elegimos renuncias.
Aprendiendo los dos a convivir entre la realidad
y el pensamiento. Espiada a la sombra de tu horario.
O en la noche de un bar, por mi sorpresa.
Así he vivido yo, como la luz del sueño que no recuerdas cuando te despiertas.
Avui Ràdio Nocturna, avui poesia, aunque tú no lo sepas. Per si esteu despistat, aquest és el millor poema que s'ha escrit mai, segons la meva humil opinió. Luis García Montero, un geni contemporani que encara podem disfrutar. Una meravella, aunque tú no lo sepas, del seu llibre Completamente Viernes, per cert. Bona vesprada d'aquest dimecres 22 de març del 2023, dia 1, després de Rosario Santamaría, que ens va portar la seva versió d'Economia amb valors i optimista, i amb un entrevistat molt elegant, molt detallista i amb algun petit lapsus, tot molt respectable i perdonable. Dia 1 també després de Raúl Sánchez, el director executiu de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, ens va parlar de les darreres notícies que poden afectar les famílies nombroses. Hi ha coses inquietants, alguna llei allà a l'horitzó que poden afectar una mica i que no pinten massa bé. També ens va parlar de la seva associació en general. Molt entregat, el Raúl Sánchez, un gust. I dia 2, després de l'aniversari de Ferran Capdevila, bravo Ferran Capdevila, per molts anys, 43 magníficos anys, dia 2 ja, anirem recordant-lo fins que arribem al 364 i faci 35, xifra rodona. Cada dia, prepareu-vos que la turra serà gran. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts i de qualsevol nit, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per Maria José Mendoza. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter, @caminsestel, a Instagram, caminsestel, i en directe a l'aplicació Radio Estel oficial amb la foto del sex symbol de la ràdio catalana, Gerard Carrión. Podeu veure la planta de Gerard Carrión, el mestre Jedi de les sardanes. El teniu allà, a la nostra aplicació. I al web Radio Estel oficial també el trobareu. I al YouTube, recordeu que teniu allà els nostres moments musicals més sonats, els mariachi Águila Real, Cielito Lindo, Junto a tu Boca, i també teniu un vídeo en què jo em poso un pijama 43 talles més petit. És una cosa patètica, però som un programa variat. I tenim més Estel, que és música, i més música i molta música. Avui dimecres, nova edició de la Macedònia, Macedònia sensible, Macedònia reflexiva, Macedònia d'opinió. Serà després de fer una repassada a l'actualitat de la mà de Carla Buigas, Outfits Infinits, cada dia un modelito, Júlia Julve, addicta al cacaolat, i després ens espera el professor Xavier Torrents, de nom Xavier Torrents, efectivament. Avui és el dia de la visita del professor X, que no és el líder dels X-Men, no, sobretot perquè no està calb. Això és el que el diferencia, perquè sí que té un control mental espectacular, espectacular. Ell ens proposa... Julia Julve. Ell ens proposa... El cacaolat fa efectes. Ell ens proposa temes i ens convida a reflexionar. Sempre és un gust la seva visita. L'esperem amb ganes. Esperem que sigui puntual, perquè de moment encara no ha arribat. Té un temps encara. I a la part final del programa, nova secció.
Como la luz de un sueño que no raya en el mundo, pero existe, así he vivido yo.
Això és el que hem escoltat al principi. Volem consolidar els dimecres com un parèntesi al camins, aparcar una mica la bogeria habitual i fer ràdio nocturna, que ens encanta. Tenim els microcontes amb Alberto Gómez cada 15 dies. I avui obrim secció que volem consolidar sobre el món de la poesia. La poesia, aquest gènere literari ple de passió, ple d'art, que tal vegada és una mica minoritari. I justament per això volem que tingui el seu moment a camins. A mi m'agrada molt la poesia, també us dic que jo soc consumidor de poesia molt pop, Però avui tenim l'estrena, serà, com deia, la part final del programa. Arribarà el moment. La ràdio nocturna de la casa, des d'ara i fins les 9, la banda de camins es posa en marxa i us fa la nit.
amb Rafa Sanahuja, Camins.
I feel pretty good.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Arribem ara mateix a les 8 i 18, moment de saludar, com ja sabeu, el nostre professor favorit, professor X, professor Xavier Torrents, bona vesprada.
Bona vesprada.
Has aprofitat el viatge, Xavier, has fet aquí una petita compra.
El Rafa ja vol que digui que he comprat pa, i per cert, en una nova fleca del barri. Vull provar a veure com està aquest,
home,
aquest pa.
Home, perfecte, doncs ja ens diràs.
Diuen que és pa ecològic i... Bueno, pues a veure.
Súper a favor, súper a favor.
Ja saps que les novetats sempre van bé.
Sempre van bé. Tu te'l compres i demanes que te'l tallin allò per fer tostades o no? O el compres i...
Sí, no. Sí que demano, antigament no, però ara sí que demano que el tallin, i ens la pregunta sempre és... paper o en plàstic?
Sí, és la, exactament. Bueno, sí. A mi també em demanen si vull el tall gros o més finet.
Ai, ara et diré que també em demanen això.
Jo crec que
mai
sí.
M'ho han demanat.
A mi sí m'ho demanen. I mira, vam tenir una etapa a casa de tall gros i ara ens hem passat al tall petit. Bueno. Aquests detalls que, en fi, van canviant. Jo no tinc...
Ja que el Rafa sempre ara vol fer preguntes així més de vida quotidiana, doncs, per exemple... avui he fet com es diu això? Pa d'all, però l'he fet jo.
L'has fet tu? Has
no,
fet...
Saps com es fa, no?
Bueno, no.
No? Ai.
Home, en principi no, sí. No l'he fet mai, no sé.
Sí, tu agafes com una paella o així, sí. I poses una mica de mantega. Jo sempre cuino amb oli, però en aquest cas s'ha de posar mantega, vale. És millor mantega.
Perfecte.
Poses 4 alls ben xafats.
Molt bé.
I a més dels 4 alls pots posar allò, com es diu una... No em sortirà en català, però bueno.
Bueno,
una guindilla, una...
Una
cosa així.
Sí, picant, el picant.
Una mica de picant i tal.
Molt bé.
Llavors, això li vas donant, li dones la volta quan ja el veus torrat.
Sí.
I després inclús hi pots posar així una miqueta de, com es diu, de formatge parmesà ratllat.
Molt bé, que li dona el toc cruixent allò quan
es
fa.
I és molt gustós.
Molt bo, molt bo.
O sigui, doncs, ara ja ho saps.
Doncs mira, m'agrada
molt... O sigui, que d'aquí de 3 setmanes, quan torni aquí el teu programa de Camins, et preguntaré si ho has fet tu.
Perfecte, doncs agafo el guant i accepto el repte i farem aquest pa d'all de recepta. Xavier Torrents, que també se'ns destapa com un xef casolà, la mar de la
Marco. Jo sempre dic que quan m'ajubili no faré el mateix que ha fet el Ramon Tamames, no? Perquè sé que ara en parlarem d'això,
sí,
no faré
sí.
El mateix que ell, sinó el que faré, jo crec que faré, no sé, algun màster o postgrau en cuina o alguna cosa així.
Mira, doncs jo, els oients, no sé si us he explicat algun cop, però jo he estudiat comunicació ja entradito en anys, amb 35 anys. I dubtava si fer cuina o comunicació, perquè a mi m'agrada molt la cuina, veritablement.
Pues jo fins fa poc pensava que faria història de l'art i ara crec que em decanto per gastronomia.
Bueno, escolta, doncs fantàstic. Escolta, mira, lligant temes, has parlat de coses picants, una mica de pa d'all, doncs hem tingut una mica de picant aquests dies,
Sí?
Home, hem tingut un sarao al Congrés dels Diputats amb tota aquesta moció de censura plantejada per Vox, amb aquest candidat sui generis, per dir-lo d'alguna manera. Jo li deia al Ferran Capdevila a migdia, és que no entenc molt bé per què un partit, bueno, en aquest cas Vox, no? Que ha demanat aquesta, o ha posat endavant aquesta moció de censura, no presenta com a candidat al líder del partit, sinó que presenta, en aquest cas, a Ramon Tamames, bueno, com és a dir, si de sobte tothom diu, bueno, por las risas, anem a votar que sí a la moció de censura, hagués tingut a Ramon Tamames com a president del govern.
Bé, però com ja sabien que no sortiria Ramon Tamames, han fet una bona jugada intel·ligent. És a dir, de fet, tenen bons assessors a la nova extrema dreta espanyola. Uh-huh. Molt bons assessors. I, a veure, fixem-nos. Justament el dia abans, o sigui, la moció de censura, diguem-ne, en aquest cas ha sigut dimarts i dimecres,
sí.
Però a França va ser el dilluns. Ah. I també ho va fer l'extrema dreta, la nova extrema dreta francesa. Uh-huh. És a dir, Marine Le Pen també va presentar una moció de censura en contra de Macron. A França n'havia dues mocions de censura, perquè ja es poden presentar dues simultàniament. Uh-huh. Però també Marine Le Pen sabia que no guanyaria la seva moció de censura, però ho va presentar. Per què? Perquè no s'adreça a tota la població aquesta moció de censura, no s'adreçava ni la de França a guanyar Macron ni la d'Espanya a guanyar Pedro Sánchez, sinó la intenció era començar a mobilitzar el seu electorat. Per tant, fixem-nos, després si vols, no sé si vols que continuar amb aquesta beta, però d'entrada hi havia una coincidència i els assessors, no deuen ser els mateixos, però han assessorat el mateix tant a la nova extrema dreta francesa com a la nova extrema dreta espanyola, tant a Marine Le Pen i el Regroupement Nacional francès com a Vox. És a dir, presenta una moció de censura, comença a mobilitzar el teu electorat i, per tant, el mantens viu. És igual, tant se'n dona la resta de l'electorat, tant se'n dona que la moció de censura no sigui per fer caure o per substituir el president corresponent al de França o d'Espanya, és, et centres en el teu electorat. Per tant, tu i jo no ho podem entendre perquè no devem ser votants de Vox, però t'asseguro que els votants de Vox...
Estaven molt a favor d'aquest moment.
Els ha mobilitzat, els ha tingut en tensió.
Al final podríem dir que és com una mena de gran campanya publicitària?
Doncs efectivament, i així és, ens agradi o ens desagradi. Ha sigut una gran campanya publicitària a nivell de Vox i a més ha aconseguit una altra cosa. La nova extrema dreta intenta i procura, i esperem que no ho hagi aconseguit, però intenta i procura justament aconseguir votants de l'altre extrem, més a l'esquerra radical. I clar, avui en dia no és, diguem-ne, no, òbviament algú que està a l'esquerra radical, però justament en la memòria d'una bona part de l'electorat, Ramon Tamames era un senyor que havia sigut diputat del Partit Comunista d'Espanya.
Sí, sí, ha estat àmpliament comentat d'aquesta circumstància, que és molt curiós, no?, que presenti una
doncs
persona...
Doncs no és curiós, està tot ben pensat i ben lligat. Torno a dir, tenen bons assessors, jo crec, de... no d'imatge, perquè aquí discutiríem.
D'imatge no molt, però com a mi...
Però d'estratègia sí. D'estratègia electoral tenen bons assessors, no sé qui deuen ser, però els tenen, perquè fa exactament el mateix que tant Marine Le Pen, filla, com Jean-Marie Le Pen, pare, en l'antiga extrema dreta o la nova extrema dreta, van fer. És a dir, part dels votants de l'extrema dreta francesa són antics votants del Partit Comunista francès. Doncs bé, aquí, aquesta és la jugada que ha volgut fer Vox justament amb aquesta moció de censura. És atraure a uns quants votants, el gruix que sigui, del que havien en el seu dia doncs, votat al Partit Comunista, o després a Izquierda Unida, o després a Unides Podemos, o d'aquí poc potser podrien votar a Sumar, però que en comptes de votar aquesta formació política els volien atraure cap a si mateixos. I fixa't que un dels gestos simbòlics que va fer, i s'ha vist en imatges, és que el senyor Tamames va anar a saludar Alberto Garzón d'Izquierda Unida. Per tant, és com dir, jo no faig fàstics d'això, al contrari, vull que part dels seus votants vingui cap a mi.
Però una persona com jo, que sóc un... un expert i no tinc coneixement sobre política, més que grans tres generals, no?, per l'actualitat. De quina manera es relaciona l'antic comunisme o el comunisme que s'ha donat a Europa o a Espanya als anys 70-80 ara amb l'extrema dreta? És a dir, perquè són com dos extrems que a la mínima es poden donar la mà, podríem dir-lo així?
Diguem-ne que si ho veiem com una línia recta, no es toquen aquests extrems, però si ho veiem com un cercle, sí que es toquen. I això no vol dir que es toquin els ideòlegs o els dirigents o els polítics. El que estem dient és que es toquen part del seu electorat. Tot i que a vegades també pot sorprendre, però acabem veient, diguem-ne, ideòlegs o polítics que acaben fent aquest vol. No és d'estranyar. Això, per exemple, Mussolini estava en el Partit Socialista i va acabar sent un feixista. A Hitler, que això encara és menys conegut, ell va flirtejar als anys 20, si no recordo malament, del segle XX, amb els bolxevics, però després va acabar creant el Partit Nacional Socialista, que, per cert, justament es va dir Partit Nacional Socialista perquè justament volia agafar a persones situades a l'esquerra. És a dir, això ja és molt, molt vell per entendre'ns, però és veritat que no és molt conegut popularment i, per tant,
però
en les anàlisis no acostuma a sortir.
Però és molt interessant i per això estem tan agraïts de que vinguis, Xavier, perquè aquestes visions tu tens les aportes i jo no ho havia escoltat enlloc, aquest anàlisi, per tant, a mi m'enriqueix molt. Ja per rematar aquest tema, si vols, com valores, perquè ha estat molt comentat, voldria saber la teva opinió, les intervencions de Tamames, no sé si les has pogut seguir.
Diguem-ne jo crec que aquest senyor, per entendre'ns el que ha passat, perquè de fet fa 4 dies, i quan dic fa 4 dies vol dir fa 4 anys, potser clavats, per exemple, parlava escrivia inclús Artur Mas, Val? O sigui, ara potser...
Bueno, és que ell ha estat una persona perquè jo no el coneixia massa, però aquests dies sí que al final d'escoltar tertúlies, etc, ha estat una persona molt activa, activíssima, políticament, sí. Intel·lectualment també.
Sí, i jo crec que per això ara no vol acabar, doncs, això tancat o jubilat, etcètera.
Bueno, ell ha dit que és el seu darrer servei a Espanya, aquest moment, ha dit ell.
Bueno, suposo que volia passar en els anals de la història i que com a diputat, en aquest cas comunista, no hagués passat gaire. Sí que hagués passat com a professor d'economia, per cert. Com a professor d'economia va tindre tot el seu moment històric, tot i que després supera, però això passa sempre, les èpoques superen a la gent. Però bueno, jo crec que ha volgut passar la història com el que va presentar la moció de censura, ara el senyor Pedro Sánchez, però clar, com dir-ho, el senyor Tamames s'ho podia haver repensat. Però bueno, com té amistats com el senyor Dragó, pues passa el que passa.
Déu-n'hi-do. Doncs hem repassat el que ha passat aquests dos dies. Hem tingut la mirada de Xavier Torrens respecte a aquesta moció de censura fallida. Ja se sabia que anava a ser fallida, però com a mínim han fet aquest soroll, aquest exercici de publicitat i d'intentar captar altres votants.
Clar,
no?
Pensa que estem al març i queden només dos mesos per a les eleccions municipals. Per tant, això vol dir que ha mogut el seu electorat de cara a les municipals.
Sí, efectivament. Va, un altre tema que ens proposes per avui m'interessa molt. És un article que ha sortit al diari El Periódico, que es titula Así se gesta un tirano, i que parla d'un personatge que ara ens presentaràs, espero, que es diu Nayib Bukele. Nayib Bukele.
Sí, aquí es coneix poc, però pensem que és el president del Salvador. I és veritat que El Salvador és un país llatinoamericà petit.
Però em crida l'atenció aquest nom, que no sona molt salvadoreny.
Bé, com saps, les persones vinguin d'on vinguin i sigui quin sigui el seu origen, diguem-ne immigrant, són del país on... o haurien de ser el país on viuen, i en aquest cas ho és, i a més, fixa't, és la màxima institució perquè presideix el país. Però és veritat que aquest senyor és de pare palestí àrab musulmà, i de mare salvadorenya catòlica. I jo crec que el pare i la mare convençuts són les dues coses que acabo de dir, però amb ell començo a tenir els meus dubtes. Per què? Perquè aquest senyor és un gran publicista, tant que abans es dedicava a coordinar campanyes electorals i màrqueting d'altres partits, i al final va fer la seva pròpia campanya, la va guanyar...
Es va posar allà al capdavant, eh? Diu, bueno, ja no treballo per altres, treballo per mi mateix.
Sí, i va guanyar perquè és un populista, i els populistes, a mi m'és igual si són de dretes, d'esquerres, de dretes, o nacionalistes d'un cantó o d'un altre, m'és igual, els populistes i els populismes fan mal. Per què? Perquè intenten donar una imatge d'acord no amb allò que amb els drets humans hauríem de fer, no amb allò que amb els valors democràtics hauríem de establir o consolidar, sinó allò que vol escoltar la gent, encara que després ells facin coses molt diferents. Llavors, per exemple, una de les imatges que ja estem bastant avasats a veure és la de presoners de grups urbans violents que hi ha a El Salvador, i els veiem gairebé despullats i detinguts en presons. Clar, això per part de la població del Salvador és molt positiu, perquè diu, madura. Però clar, aquesta madura prové de l'autoritarisme que llinda, diguem-ne, el que seria una dictadura. Per què? Perquè aquest senyor, per exemple, va entrar amb els militars al Congrés de Diputats que ells tenen, i és veritat que després va sortir sense forçar res, però ja havia donat una imatge, això, de força. També s'ha volgut saltar la seva pròpia Constitució, la seva pròpia legislació, per continuar presentant-se, i bé, coses d'aquestes. En la qual veiem que és un personatge que, com qualsevol personatge doncs, que hem vist a esquerra o a dreta en qualsevol país, sense anar més lluny, ahir dimarts, suposadament, havien de detenir a Donald Trump, per dir un altre president democràtic, que ha utilitzat el populisme, i el que va fer és mobilitzar les xarxes socials a tots els seus electors, votants, amics i coneguts, per dir, bloquegeu l'entrada perquè la policia no em detingui. Clar, com que no et detingui? En democràcia, si la policia, per ordre judicial, t'ha de detenir, doncs s'ha de fer. encara que hagués estat el president dels Estats Units d'Amèrica.
Sí, però ja sabem que a Donald Trump justament li costa una mica acceptar les regles democràtiques.
Vale. Pues això, el senyor Nayib Bukele, el president del Salvador, tres quarts del mateix.
També li costa.
També li costa.
Per tant,
com Bolsonaro, doncs, i molts altres semblants.
Per tant, seguirem doncs, amb preocupació segurament la carrera d'aquest personatge, Nayib Bukele, recordem, president actual de El Salvador. Xavier, fem una petita pausa i rematem la teva visita amb un tema que em ve molt de gust, perquè parlarem, atenció, d'un cineasta universal com és, i aquí us sorprendeu, aquests girs que em fa de vegades el Xavier Torrens amb els temes, que m'agraden molt. Parlarem amb Xavier Torrens de cinema, parlarem de Steven Spielberg. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1.
Camins.
Per Brasil se les dona sempre de fer el del jogo bonito. L'aficionat alemany és el tio. La selecció francesa fa la mateixa ràbia que el PSG. Abans de començar el partit, l'aficionat anglès es pren una gerra de cervesa. Els japonesos és l'educació. I jo pensava que Austràlia només jugaven a rugby. L'aficionat argentí també hem de dir que són els poetes del menyspreu i l'insult quan perden.
Amb Rafa Sanahuja.
La roja. Espanya. És la fúria. És la raza. Sobaco. La raza roja. Vamos, Espanya!
I altres persones que expliquen coses.
L'equip del programa, que té dedos vertiginosos i cervells privilegiats, ens tiren aquesta meravellosa fanfàrria Riders of the Lost Ark de John Williams, que ens porta a la ment a l'aventurer Harrison Ford, Xavier, amb el seu barret, el seu làtigo, i tota la... Que, per cert, estem esperant la cinquena part, que s'estrenarà aquest estiu, amb moltes ganes. Jo tinc moltes ganes de veure aquesta cinquena part, que no dirigeix Steven Spielberg, per cert. Tu ens havies proposat parlar avui d'aquesta figura, d'aquest cineasta, i arran una mica de la seva darrera pel·lícula, estava nominada a uns quants Oscars, entre ells millor direcció, millor guió i també millor pel·lícula, estem parlant dels Fabelman.
You dismiss what he does. It's playful or imaginative. You could afford to be a little encouraging.
Clar, ara ho parlàvem fora de micro i m'expliques la teva visió, però Steven Spielberg és un cineasta molt versàtil, que jo crec que té dos vessants a la seva carrera, que és la primera part de la seva carrera és pura aventura, pura fantasia, mons d'il·lusió, podríem dir, molt positius, molt tendres, i després fa un gir, no sé si arran de... segurament ja va tenir el color púrpura, que va ser una incursió molt dura en la realitat de l'esclavatge i de la realitat del sud dels Estats Units, però després arriba la llista de Schindler, per exemple, o el Puente de los Espías, en què fa un cinema molt, molt, molt realista. S'allunya molt de l'Spielberg que tots tenim al cap, com pot ser Indiana Jones, no? I amb els Fabelman també ho fa, aquest retrat intimista de la seva família, que a més és un relat per moments molt dur.
Sí, a veure, primera qüestió és a tots els oients de Ràdio Estel, sisplau, aneu a les sales de cinema i aneu a veure els Fabelman.
Efectivament, efectivament.
Perquè, de fet, és conèixer la vida d'un cineasta que ens ha acompanyat durant tota la vida, valgui la redundància.
Sí, sí, sí.
I doncs, clar, hi ha persones que doncs, van començar veient el Tiburón, altres doncs, potser van anar a veure-la quan va arribar a ET, altres fins que no va arribar a buscar la perdida. Vés a saber en quin moment algú es va enganxar a Steven Spielberg, però segur que en algun moment, si una persona va al cinema, ha hagut de veure alguna pel·lícula de Steven Spielberg. Uh-huh. Per tant, aneu a veure els Fabelman. La segona qüestió és, sí, és com ara ho deies tu, de fet és el que volia explicar, però jo no ho veig tant com una primera i segona etapa, sinó com, com pel·lícules intercalades. És a dir, la meva hipòtesi de Steven Spielberg, diguem-ne així, en tinc dos, ara te'n diria la primera. La primera hipòtesi és que fa pel·lícules per molt populars, per un públic en general que
familiar,
ompli,
un públic familiar.
Familiar i que ompli les sales de cinema i, per tant, entrin molts calarons per a aquesta producció, la que sigui, i això va passar amb IT, això va passar amb Tiburón, això ha passat amb Indiana Jones...
Moltíssimes.
Això ha passat...
Encuentros, no sé, en la tercera fase.
Encuentros en la tercera fase. Però això no ha passat, per exemple, amb els Fabelman, per això recomano que aneu, o sigui, aneu-hi, val la pena. Sí. Això no ha passat amb Minority Report, això no ha passat amb Intel·ligència Artificial, i fixem-nos que és una pel·lícula que va preveure el que ara tothom està en boca d'Intel·ligència Artificial, i fixeu-vos que en aquest cas era l'any 2001, i estem al 2023, i 22 anys abans ja Steven Spielberg ho va portar al cinema, una cosa que ara estem veient i parlant molt assiduament. Llavors, té dos tipus de pel·lícules, i què fa amb aquestes pel·lícules que guanyen molts diners? Doncs produir altres pel·lícules
més intimistes, més personals.
Jo diria que més completes i més fortes en el seu guió. Per què? És a dir, les altres... A veure, i no vull diguem-ne, dir coses malament de Steven Spielberg.
No, és que
però
és meravellós.
En les primeres, diguem-ne, són guions, podríem dir... home, molt bons per fer l'escenografia, per fer la filmació, per fer tot el que seria la producció, per als actors i actrius que apareixen. Però, clar, jo diria que el guió no és el principal de la pel·lícula, sinó tots els efectes meravellosos que t'atrauen i et sedueixen en el món del cinema. En canvi, les altres, tipus Minority Report, que per mi és una de les que més m'agrada...
A mi també. L'he vist 30 vegades, no sé.
No, jo tantes no, 30
doncs,
no.
Jo no sé si és per mi és pel·lícula recurrent. Tinc unes quantes.
Però en canvi va ser, com els Fabelman ara, o a Intel·ligència Artificial, crec que va ser un any abans de Minority Report, doncs menys vista. Però clar, per poder fer una producció tan forta econòmicament com Minority Report,
primer,
necessitava els diners de les altres pel·lícules per finançar-les.
Perquè recordem que és un cineasta independent, que té la seva productora
pròpia. I una cosa potser menys coneguda és que ell té una fundació en la qual, que es diu la fundació La Shoah, és, en hebreu seria l'Holocaust, en la qual ha recollit tots els testimonis de totes les persones durant els darrers anys que encara eren supervivents, diguem-ne, de l'Holocaust. Pensem que molts ja han mort. Per tant, ell va recollir això, i això ha passat per la memòria històrica, per la memòria democràtica, i això ha quedat potser menys conegut. Que, per cert, ell va ser el productor, precisament, en aquest cas productor, ni director, ni res...
Productor.
Però productor d'una pel·lícula documental que va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula documental en el seu dia, i que aquí és poc coneguda, i que, en canvi... Bueno,
i quina és? Perquè ara no...
The Last Days, Els darrers dies. Sí. Ah, ja veig que...
El
Rafa, que tant li agrada a Steven Spielberg, no ha vist aquesta producció.
No la tinc controlada, però me l'apunto des de...
Doncs The Last Days, es titula així, però està doblada al castellà. Però The Last Days vol dir Els darrers dies. Llavors es refereix a... De fet, surten 5 jueus supervivents d'origen hongarès, que després són jueus d'Estats Units, perquè van poder emigrar, van poder exiliar-se, i llavors expliquen Els darrers dies. Per què Els darrers dies? Perquè els jueus d'Hongria els van ser deportats a Auschwitz a finals del 1944, i, diguem-ne, i per tant era gairebé al final de l'Holocaust i de la Segona Guerra Mundial. Per tant, per això es diu The Last Days. Ja t'adverteixo, si la veus, no la miris amb criatures. I l'altra qüestió és que si et cau alguna llàgrima, és normal en aquesta pel·lícula documental.
Doncs no ho descartis, perquè jo em poso molt al que estic veient. Són aquestes persones que s'endinsen la pel·lícula i que les emocions moltes vegades estan a flor.
Pues mira, aquesta pel·lícula la passem en el màster de Polítiques de Seguretat Global i estudiants universitaris de 22, 23, 25, 27 anys, alguns ens hi cau la llàgrima.
Doncs prenem bona nota de Last Days, aquest documental produït per Steven Spielberg, poc conegut, però que Xavier Torrents ens porta aquí al Camins.
La producció... I m'estranya que tu no la coneguessis. Ja, havent guanyat un Òscar a la millor pel·lícula documental.
Aquí he punxat, tens tota la raó, però bueno, nadie es perfecto, com deia aquell. La producció és molt important.
Bueno, però les pel·lícules gairebé són perfectes. Per això les hem anat a veure tots plegats. Déu-n'hi-do.
Efectivament.
Per cert, faré un spoiler, però val la pena perquè veieu que heu d'anar a veure els Fabelman.
Vale.
Els Fabelman descobrim que quan va fer E.T.,
sí,
ho va fer, diguem-ne, una mica per projectar al seu exterior, uh-huh, diguem-ne, el divorci dels seus pares.
Sí, efectivament, perquè bàsicament la pel·lícula, amb molta subtilesa i amb molts matisos, va d'això, del patiment que suposa aquest moment familiar. Xavier Torrents, t'hem d'acomiadar, però ha estat un plaer, com sempre. Sempre és un gust la teva visita i avui ens ha ajudat molt a entendre el moment polític i també aquest gir sobre el cinema. A mi m'agrada molt, pots fer-lo quan vulguis perquè sóc superfan. Xavier Torrents, mil gràcies. Mil gràcies. Vinga, fem una pausa i estrenem secció Arriba la poesia.
Why'd you get a monkey?
Because I needed a laugh.
And you always have to be the center of attention.
Stop shouting at her! That has been no-
Radio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Camins.
La Catrina es Radio Escucha. Es fan de Radio Estel. Para conocer a Rafa Sanahuja va todo tropel.
Explicam històries.
Tu me llamas amor. Yo cojo un taxi.
Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja.
Estic molt content perquè la poesia, d'una manera molt pop, jo no sóc cap expert, forma part del meu gust, una mica també de la meva vida, de la visió. De tant en tant a mi m'agrada agafar, llegir poesia, interpretar-la, viure-la, i em fa molta il·lusió encetar aquesta secció. Veurem quin recorregut té. Esperem que ens acompanyi tota la temporada i cada 15 dies parlarem de poesia aquí al Camins, i jo crec que és un moment que podeu gaudir amb nosaltres. També amb Alberto Gómez, amb els seus microcontes, doncs la setmana següent, poesia. Ara em ve molt de gust també saludar la nostra convidada d'avui. Ella és Àngels Marzo. Àngels Marzo, bona vesprada.
Bona vesprada, què tal?
Gràcies per estar amb nosaltres. Ara et presento una mica, per qui no et conegui. La Àngels va néixer a Caldes de Montbui, però es defineix com a lleidatana d'adopció des que amb 18 anys, no?, va començar a estudiar filologia hispànica a la Universitat de Lleida. És així, Àngels?
Sí,
fantàstic. Totalment. Ella és crítica, traductora, promotora cultural i sobretot poeta. Poeta o poetessa, o com t'agrada la denominació?
Poeta.
Poeta, directament.
En aquest cas no m'acaba de convèncer. Poeta.
Vale. Doncs fins ara ha guanyat un premi, atenció, aquest jo crec que és una mica de rècord. Ara ha guanyat un premi per cada llibre que ha publicat. Parlem de poesia. Les Grues va guanyar el premi Les Talories el 2009, Saba Bruta, premi Màrius Torres el 2012 i Buscant Quios, premi Joan Teixidor el 2013. I ara fa, no sé si més o menys un any, vas publicar en Pagès, va editar el teu darrer treball, El rastre Nival, que ha tingut una notable acollida per la crítica. Àngel, estàs contenta amb aquest poemari,
Sí, parlem del rastre Nival, no puc estar més contenta. De fet, crec que és una cosa inèdita, sobretot parlant d'un llibre de poesia, doncs que hagi tingut un recorregut d'un any sencer. Pràcticament ha estat a diaris, a premsa, a la tele, a les xarxes, ha sigut un moviment continu. És a dir, que estic molt orgullosa de l'acollida que ha tingut el llibre i sobretot molt agraïda, doncs, als tots els lectors que han tingut a bé a tensar-se les seves pàgines.
Doncs Editorial Pagès, El rastre Nival, us recomano que feu un tast d'aquesta poesia d'Àngels Marzo. Àngels, des del darrer poemari fins a aquest han passat 9 anys. Això és agafar-s'ho amb paciència, no?
Sí, jo dic que sóc una poeta lenta, però això és un eufemisme. En realitat sóc una poeta mandrosa.
Ah, val, està bé,
no,
això.
En qualsevol cas, una poeta que no tinc pressa per publicar perquè sempre espero que, que realment allò que faig em convenci primer a mi, no? Em sembla agosarat, no? Quan tu encara no estàs convençut ben bé d'una cosa, doncs donar-la al públic. Jo en aquest sentit no tinc pressa, penso que piano, piano, si va lontano, i que quan un ho té clar i una aposta fermament per allò que fa, doncs és possible que convenci també els altres.
Doncs em sembla una filosofia fantàstica, exactament. No cal anar amb pressa. Quan estiguis convençuda i contenta amb el treball que tens, doncs el comparteixes amb els lectors i així fantàstic. Ara demanaré que ens facis un tast. Em ve molt, molt de gust escoltar en aquesta secció poesia recitada, si pot ser pels propis autors encara millor. Però abans de diguem, fer aquest tast en directe i palpar la poesia teva, com la descriuries? Tu com et descriuries com a poeta?
Mira, jo considero que sóc una poeta narrativa, val? És a dir, una poeta narrativa i reflexiva. A mi m'agrada que els meus poemes expliquin històries, no? Això no vol dir que jo no em circunscrigui a la forma i que no m'agradi que el meu vers estigui ben escandit, sobretot el ritme del decasíl·lab m'encanta i crec que és un ritme que li va molt bé a la meva poesia precisament per això, no? Perquè, perquè em permet explicar una història.
Una pregunta, perquè clar, nosaltres, jo enceto aquesta secció sincerament amb moltíssima il·lusió, però estaràs amb mi que la poesia és un gènere literari que en principi li costa una mica al lector, o com a mínim no té un target tan ampli com altres gèneres. Per què diries que això succeeix? O a lo millor no estàs d'acord amb mi, no sé, però tu tens aquesta percepció i si és així, per què diries que és així?
Bé, jo crec que això ha canviat al llarg dels anys, d'alguna forma. Hi havia un moment en què la figura del poeta era una figura excelsa i molt venerada, no? I, a veure, no podem oblidar que les primeres manifestacions literàries van ser precisament en forma de poesia, és a dir, es van fer en vers, no? Sí que és veritat, doncs, que en els darrers anys potser hi ha hagut altres gèneres que per una qüestió, doncs, no et sabria dir exactament per què, però vull dir, sí que és veritat que estan més a l'alça. Però en qualsevol cas jo no penso que la poesia sigui un gènere minoritari, o en qualsevol cas penso, com deia Joan Margarit, que el públic o el lector de poesia és el més fidel que hi ha, i serà molt difícil que quan entres a un poemari, si realment t'has deixat seduir pel vers, doncs deixes de llegir poesia. Jo ho veig així.
I a més, no sé si tu comparteixes aquesta sensació, però quan un poema t'atrapa, això també pot passar amb altres gèneres, evidentment, però quan un poema t'atrapa, és que de vegades tens ganes de tornar, no? De tornar a ell. És com quan contemples una pintura fantàstica o una pel·lícula que t'ha seduït o t'ha marcat. És molt fàcil que diguis, avui em ve de gust tornar a aquest poema. És a dir, és fàcil tornar a la poesia.
Sí, jo crec que la bona literatura no s'acaba de llegir mai, no? Que sempre és susceptible d'estar receptiva a diferents relectures, no? I que a cada relectura doncs, segurament descobreixes alguna cosa que no havies entès o que no havies acabat de copsar les lectures prèvies.
Mira, si et sembla bé, ara que quan falten 10 minuts per arribar a les 9, et demano un primer poema. No sé si és del darrer poemari, del Rastre Nival o de quin.
No sé, o sigui, el que tu em demanis, si vols...
Ah, no.
Mira, al fil del que estàveu parlant, no?, de Last Days... sobre l'Holocaust, en el meu darrer poemari, sí. hi ha un poema també precisament dedicat a una pel·lícula, en aquest cas a la llista de Schindler.
Perfecte.
Però no tant, diguéssim, el poema està, diguéssim, enfocat a la pel·lícula, sinó al concert que Isaac Pellman va fer a Xile el 2010.
No? Isaac Pellman, recordem que era el violinista.
Violinista, sí.
Que completa la banda sonora fantàstica i meravellosa de John Williams, guanyador d'un Oscar en aquest cas, i que fa uns solos de violí espectaculars que t'atravessen el cor. Per tant, aquest primer poema, com es titula, Àngels?
El poema es titula El tema de la llista de Schindler.
Perfecte. Doncs el tema de la llista de Schindler...
La primera part, perquè els poemes del Rastre Nival són bastant llargs, et llegiré un fragment.
Doncs estem amb les oïdes ben atentes, amb els sentits ben atents. En directe, al Camins, nova secció de poesia, Àngels Marzo ens recita el tema de la llista de Schindler. Et fem una mica d'ambient i t'escoltem.
Perfecte.
Endavant.
Arribar a Cracòvia, l'hivern del 39, obsedit per un fos deliri de grandesa, ambicionava el luxe i els plaers. Fer diner fàcil, més diners del que un home pot gastar en tota la vida. Enmig de l'horror, la guerra em va fer ric, aquella guerra que va canviar-ho tot. Vaig veure arpons dins d'un estany de peixos tristos, homes com desnarides bèsties manses, tètrics braçals d'estrelles estampades i un fum pesat i dens i volves de cendres platejades i trens amb horitzó de carn cremada, raquítiques figures esveïnces sota una pàtina de glaç i un abriguet vermell sobre un llit de cadàvers.
M'agrada molt, perquè al final, d'alguna manera, estaves parlant com en primera persona, et posaves una mica en la pell d'Oscar Schindler, no? El protagonista.
Sí. De fet, en aquest poema està escrit en dos moviments i a la primera part pren la veu ell i a la segona part, vull dir, en certa manera es reconstrueix una miqueta la imatge aquesta del concert de Pellman. Hi ha com una mena de diàleg entre Pellman i una altra vegada la intervenció en estil directe de Schindler.
Àngels, de veritat, enhorabona, m'ha encantat, perquè a més, efectivament, has dit al principi, jo crec que tinc una poesia que explica històries, no? De vegades, la poesia pot ser molt diversa i pot explicar sentiments o pot explicar imatges. En aquest cas, tu expliques aquesta història concretament i efectivament ens ho has demostrat. Mira, si et sembla bé, abans de demanar-te un altre poema, volia jugar amb tu una mica, t'ho he explicat abans fora de micro per no agafar-te desprevinguda, però et diré una sèrie de frases que tal vegada has escoltat en algun moment de la teva vida respecte al món de la poesia, al gènere literari, i que a veure, tu em dius a veure què penses. Et sembla bé?
Sí, d'acord.
Perfecte. La poesia només és per a persones intel·lectuals o cultes.
No, això em sembla una absoluta tonteria. La poesia és per a tothom. Una altra cosa és que hi hagin diferents tipus d'estètiques i que dintre d'aquests diferents tipus d'estètiques hi hagi una poesia doncs, una miqueta més enrevessada. Uh-huh. Això que la poesia, teòricament, tothom que tingui una miqueta de competència lectora hi pot entrar sense cap tipus de problema.
La poesia només és per a persones que han tingut una vida difícil o traumàtica, és a dir, persones una mica melanconioses, podríem dir.
Tampoc ja estic gaire d'acord. No? Sí que és cert, per exemple, l'altre dia llegia un text que es diu El meu ofici, de la Natalia Ginsburg, no? Que ella deia que vaja, que l'escriptura doncs, també està circunscrita a vegades als estats d'ànim, no? I que quan un està doncs, molt feliç, diguéssim, doncs, que igual convocava més a la imaginació i que quan un estava doncs, una mica més trist, doncs, convocava la memòria, no? I potser per aquí doncs, aquesta part més melanconiosa de la poesia. De fet, Philip Larkin, que sempre escrivia coses tristes, una vegada li va preguntar a una entrevistadora que com era, que sempre escrivia poemes tristos, i li va dir que a ell li semblava que la vida doncs, a vegades era més trista que no pas feliç, o que en qualsevol cas, quan ell era feliç, li agradava viure, no? I per tant, que només es dedicava a escriure doncs, quan no podia gaudir del viure. No?
Bueno, això jo ho he escoltat algun cantautor, que és dir, les cançons normalment són tristes perquè quan un és feliç no escriu, viu. No?
Sí, podríem... no, és allò que deia també Becker, no? El cuando siento no escribo. O sigui, quan estic sentint em dedico a sentir i després doncs, quan deixo de sentir o quan estic doncs, una miqueta més puig, per dir-ho d'alguna manera, doncs llavors sí que la literatura pot ser un bàlsam. No?
Àngel, et demano un darrer poema que se'ns escapa el temps i vull rematar o amb altres, alguna creació teva que ens vulguis oferir.
Doncs mira, en aquest cas triaré un poema de Saba Bruta, és el meu segon recull de poesia. Es diu Fenotip, perquè a mi en aquest llibre em va donar per titular els poemes amb paraules rares, i un fenotip, diguéssim, que és el conjunt de trets distintius que conformen un caràcter, no? I aquí doncs... del meu germà i de mi, i com és que, vull dir, si havíem sortit d'un doncs, mateix ventre, érem tan diferents. Llegeixo el poema.
Molt interessant. Doncs Àngels Marzo, Fenotip.
És cert que tots dos som branques d'un arbre que amb dura rel ha anat fendint la terra fins a les deus remotes de l'estirp. I allà d'on la despulla és la sement, la saba que tant ens més ens irriga a veure del mateix torrent sanguini els morts que hem plorat junts. Si som rajols que han estat cuits al mateix forn i un únic endometri va covar-nos abans i tot de ser esclat de la forma, motllura de cames i mans. Digues, què és allò que ens fa ser tan diferents? Qui va filtrar els compostos de la mescla perquè en tu s'esdevingui el llançador de javelina, el múscul tens d'atleta, i en mi, la fosca melangia del minaire, a un pas de la bombolla del grisú? Si en tu tot és impuls, empenta'n la pulsió, en mi, frenètica cingladura, estranya combustió del cromosoma, tu ets pedra, passament i després mur, jo esquerda, pou, llavi de falla. Ho entenc, malgrat tot som aigües semblants amb diferents estiatges, com quan d'infants les nits d'estiu des del jardí de casa, en veure els avions, tu deies que volies pilotar-los. Jo volia tenir ales.
Àngels Marzo, crítica, traductora, promotora cultural i sobretot poeta. Gràcies per estar amb nosaltres i per estrenar aquesta secció gràcies. Que ens fa molta il·lusió. Àngels, mil gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Nosaltres que recollim.
Aunque tú no lo sepas.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, avui també diferent. 9 dimecres de la segona temporada de Camins. Júlia Julbe, Carla Huigas, a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza.
Ir andando sin norte.
Paula Moreno, les vies de so i el muntatge musical amb delicadesa, Ferran Capdevila, la producció. Si voleu una mica més, ara de seguida informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, Ràdio Nocturna, encara, de la Luz a les Sombres. I pels de directe, que acabeu de passar una bona nit de dimecres. Feu-me cas, la poesia és fantàstica, ens il·lumina la vida, però hi ha gent que és més poesia que la pròpia poesia, perquè, a més, la millora. Nosaltres que deixem aquí, però demà aquí ens trobareu, sempre fent camins sin moderació.
Ir andando sin norte.